Perquè de nou hi ha una xerrada, de fet aquest proper dissabte 11 de novembre a l'Espai Cultural Pere Stanfli a 6:45 de la tarda sobre el projecte arqueològic Xbatún entre Sitges i Yucatán a càrrec de l'arqueòleg Joan García Targa, el nostre arqueòleg de capçalera. Ens ho permetrà que ho diguem d'aquesta manera, perquè sempre que necessitem... Pum! I ara ho parlàvem, això, que els arqueòlegs tenen un punt vocacional com tantes altres professions. Joan, bon dia.
Bon dia.
A veure, sí, fèiem la broma aquesta. Clar, com teniu... l'excavació està tan lluny de la civilització, allà no deuen robar carteres.
Bueno, sempre cap la possibilitat. Ja intentem que no. Però bueno, Mèxic és un país complex i clar, el resultat no és la gent que torna o no, sinó els motius pels quals no tornen les carteres.
Ho deia en Vicenç, ho deia en Vicenç, que és que no ho tornen no és perquè no siguin honrats, sinó simplement perquè saben que s'ho quedarà un altre.
Perquè saben que la policia, amb un 30% molt elevat, no és del tot clara.
Correcte.
D'una forma...
Bueno, doncs, salvant aquesta anècdota, continua en marxa aquest projecte que teniu a Xbatún, oi?
Sí, bueno, és un projecte molt il·lusionant. Aquest any, a més, bueno, estarem entre els dies 4 i 15 de desembre, 2 setmanes. Estem amb 7 treballadors maies. Aquest any coincidim l'altra codirectora, que és la Carmen Varela, i jo mateix, més arqueòlegs mexicans que també participen al projecte, venen uns estudiants, serem un munt de penya. A veure com dormim a la casa on estem, perquè dormim amb hamaques i això dona més espai, però com sempre és un projecte il·lusionant per tots, no? A més, aquest any l'Institut Nacional d'Antropologia i Història, que és la institució que vela pel patrimoni arqueològic, històric mexicà, ens deixa fer una sèrie de coses que no ens va deixar fer l'any passat. Això vol dir que mal que bé fem bé les coses. Aleshores, podem fer una sèrie de sondejos amb una sèrie de construccions, de cimentacions, que ens ajudaran a conèixer una mica millor com vivien la gent normal, o sigui, no la gent de l'elit, sinó la gent més propera. I a part farem altres coses que fem sempre, no? Vols de dron, recorreguts en superfície, entrevistes a gent que vivia per allà a prop, amb una hacienda ramadera fins als anys 70, del segle XX. Bueno, fem moltes coses de forma molt intensa en molt poc temps. I això realment és... no és que em vulgui tirar flors a mi mateix, però tothom està molt implicat. És el que dèiem abans de les carreres vocacionals. No cal dir-los res. És a dir, ens aixequem molt d'hora, per arribar ja és bastant cansat, perquè és una hora i mitja de traqueteo al mig de la selva, però quan arribes allà hi ha una pau i una tranquil·litat que t'ho compensa. I aleshores doncs, treballem doncs, des de les 7 fins a les 3 i mitja, 4, a full, a tope, i després tornem. Però a més de fer aquesta feina, com que som vocacionals, com deien, jo arribo el dia 29 i el dia 30 fem 2 conferències a la ciutat de Mèrida, una a la universitat, una altra en un museu. Fem una altra conferència en unes escoles al poble on estem visquent, que es diu Soncawich, que em fa molta il·lusió perquè és amb els nens, no? I explicar-los una mica bueno, pues, quins són els seus avantpassats i com funciona això, i veus les cares de...
Entenc que la cosa, des que va anar a les primeres expedicions, ha anat canviant, no?
Bueno, sí. Tenim més recursos.
Clar, ja us coneixen, també.
Sí, no sé si això és bo o dolent, però ja ens coneixen. I que realment el que intentem és fer la feina. És a dir, nosaltres anem, al tornar al mes de maig d'aquest any vam presentar un informe molt extens de la temporada que vam fer a l'octubre de l'any passat. Clar, per 2 setmanes eren 400 fulles d'informe tècnic, etc. No? I aleshores l'Institut Nacional d'Antropologia, que és un organisme molt... molt gelós del seu patrimoni, com ha de ser, és molt estricte i et demana moltes coses, no?
Si no ho fossin, no els hi quedaria res.
Efectivament. No, el que passa és que a vegades, no només amb nosaltres, perquè venim de fora, la gent d'allà també es queixa de que som molt punyents a vegades, no? Però bueno, és a dir, és part del joc. Aquí també ho són, a vegades, no? El servei d'arqueologia, amb el que tracto habitualment, hi ha una part administrativa tediosa, però bueno, és part del, és part de tota la part de gestió. Uh-huh. I l'acceptem esportivament, vale? Això ens permet, doncs, bueno, estar allà, conviure amb la gent, amb els treballadors que tenim, veure l'entorn, aprendre molt d'ells, sobretot aprenem nosaltres del que ens expliquen de l'entorn natural, dels animals, etc. I a més fem feina d'arqueologia. I a més, quan arribem al, molt cansats i tal, doncs anem a una volta pel poble o ens agafem un vehicle i ens anem al poble de veí a menjar uns hot dogs, el que sigui. Bueno, fem una mica de sociabilitat entre els del grup. Uh-huh. Vale? I la veritat és que és molt gratificant. I a més, en el meu cas, que sempre estic amb el mòbil, amb històries, no sé què, feines aquí, moltes coses que faig, és com una descompressió total. Sí, sí, és fantàstic, perquè clar, no hi ha mòbil, no hi ha... ningú et truca per vendre't coses.
Té un punt terapèutic anar a fer feina allà.
Completament, sí.
Que bo.
Clar, t'ho imagina't, Joan, que vas a un lloc que no hi sents res, només ocellets, animals de quatre potes, de dos, o els que repten, i estàs allà unes hores amb la natura, que l'única olor que sents és de la fusta, la resina dels arbres. Clar, és fantàstic.
Un paradís.
No dic que un paradís, però hi ha mosquits, aquest any hi ha molt de dengue, per exemple, que és un tipus de, de picar de mosquit molt dolorós i complicat, però bueno, és molt terapèutic, com a mínim per mi.
Recorda'ns una miqueta com, què hi ha allà, què és el que esteu fent?
Bueno, nosaltres, això va començar fa l'any 94, jo formava part d'un projecte mexicà i em van encarregar fer anar a buscar un lloc que ja l'havien conegut feia temps i estava en un atlas d'arqueologia maia de l'estat de Yucatán. Jo vaig anar amb uns treballadors i amb un GPS, ho vam geolocalitzar i vam fer un primer plànol. Al cap d'uns anys...
Però no s'havia estudiat mai.
No s'havia estudiat en profunditat, només s'havia identificat, havia anat un agent, dos molt bons especialistes, un americà i una altra mexicana, l'havien identificat i havien fet com un inventari de ciutats maies. Vale? Al cap d'uns 20 anys, jo vaig anar al 94, ho vaig publicar a Madrid, està publicat a Madrid, al Plànol, etc. Van anar uns altres companys del projecte Izamal. I amb més dies i més experiència que jo, van fer un plànol millor. En 20 anys la tecnologia canvia. Aleshores, això ho van fer el 2005, i van fer un article conjunt amb un congrés a Mèxic i tal i qual. I el 2018 se'm va ocórrer dir, escolta, doncs podríem gestionar, veure la manera de reemprendre la feina en aquest lloc, que està dins una reserva natural, que es diu Os Guats, de 500 hectàrees, és a dir, una reserva molt gran amb cenotes, aguades, que s'explota a nivell turístic, van turistes a fer recorreguts en quad, caminant, observació d'ocells... És a dir, és un lloc molt únic, des de diferents òptiques, no únicament l'arqueològica. I aleshores, clar, per poder anar-hi s'ha de buscar els recursos econòmics per anar-hi, fer els tràmits administratius per poder anar-hi, tot i que tu podries anar sense dir res. Vale? O sigui, jo el primer any vaig anar, vaig demanar permís a l'Institut d'Antropologia, perquè els conec, però jo vaig anar a recórrer, és com si me'n vaig aquí... Vale? Amb una ermita, donant una volta, faig unes fotos, és el que vaig fer jo sol el primer any, 2018. Clar, després ja van començar a venir més gent, vam obtenir ajuda de Sunway, els que els agraeixo molt, i d'altra gent d'aquí de Sitges que no vol aparèixer, no vol que se l'esmenti, i fins i tot gent que va venir gratuïtament va aportar diners, perquè veieu el grau d'implicació de la gent, gent que jo no coneixia pràcticament de res. I a més, la casa on estem la majoria, perquè hi ha uns que van amb una hisenda per qüestions, bueno, perquè volen dormir tranquil·lament, vale? Clar, ens deixen la casa gratuïtament. O sigui, clar, és que és un projecte, jo he donat moltes conferències allà, és col·laboratiu. És a dir, jo no cobro, tu tampoc, aportes el treball, l'esforç. I quin és el compromís amb els arqueòlegs mexicans, per exemple? publicar conjuntament, que ja costa moltíssim, perquè ja hi ha una jerarquització molt clara a nivell institucional, i encara que tu facis la feina, ve el jefe i ell apareix el primer.
Vale.
Encara que no hagi fet res. Aleshores, nosaltres el que fem és que intentem implicar-los al màxim possible i que surtin ells els primers.
I així que els investigadors puguin afegir en el seu currículum...
Ah, exacte, no és el mateix en el primer que en l'últim, a nivell d'impacte al teu currículum, no? Que les caràtules de les conferències que fem a institucions que són d'ells, mexicanes, apareguin ells primer. No? És la manera de, vale, de que puguin publicar revistes que difícilment ells podrien publicar, vale? Per contactes o pel que sigui. I és la manera de compensar. I amb els treballadors que contractem un 7, 8, clar, se'ls paga un preu que si ho passes en euros... És vergonyós. O sigui, jo quan els hi pago, a mi em fa vergonya. Perquè cobren 20 euros al dia.
Yeah.
Treballant 8 hores. Però clar, no pots establir tu uns preus...
Uns barems que no són els d'allà.
Exacte. Però clar, és que, mira, 400 euros val una copa de vi mitjanament decent a la ciutat de Mèrida. Un Malbec xilè.
400 euros?
400 pesos.
Perdó. Ah, pesos. Pesos. 10 euros pesos, i gai.
Pesos. Bueno, si fossis 400 euros, vale? El pes mexicà està a uns... A un euro són uns quasi 20 pesos mexicans, està a 18 amb no sé quant. Però tot i aquesta misèria, per ells són diners i per tant venen i treballen moltíssim. Moltíssim. I bueno, és un treball d'equip, mai millor dit.
És un, per tant, és, anava a dir, com això s'està allargant en el temps, això està gairebé sent com una mena de projecte de vida per en Joan.
Home, de vida no, perquè porto, mira, des de l'any 89 que vaig acabar la carrera fins ara, puf, un munt d'anys amb excavacions. El que passa és que, sempre ho he dit, hi ha excavacions que les fas perquè et contracten, que també t'interessen, i hi ha altres coses que les fas perquè et venen de gust.
I aquesta és de les segones. Aquesta és de les segones.
Per sort, ara que ja comença a tenir una certa edat, últimament m'han caigut a les mans projectes molt il·lusionants, tant aquí i òbviament el d'allà, no? Que són quelcom més que vigilar una màquina, que és una cosa avorrida i tediosa, sinó, mira, per exemple, ara estic en un lloc a Olesa de Bonesvalls, que hi ha un hospital medieval, que estan canviant la teulada, i és un edifici fantàstic, molt xulo. I bueno, i estic allà supervisant una mica, com que és un bé cultural d'interès nacional, perquè està emmurallat i és un edifici militar.
Sí, sí, l'Hospital d'Olesa, que passa el...
Sí, sí, jo no ho coneixia abans de l'àrea. Pues és un projecte engrescador. I en canvi hi ha uns altres que no ho són, però bueno, mira, al final tot és feina.
Tot és feina.
Vale? I el de Mèxic és molt especial per mi, molt especial.
El fet d'haver d'anar allà, tot i que contextualitzant el X-Batun en el conjunt del Yucatán, en el conjunt del món inca...
Maya.
Ai, maya, inca, mare de Déu, ara que estava pensant al Perú. Doncs això, en el conjunt del món maya, X-Batun què seria?
A veure, X-Batun és un cigronet. És un lloc molt petit.
D'acord.
Clar, si ho compares amb els llocs que la gent li pot sonar, com Chichen Itza, com Uxmal, com Palenque, com Teotihuacan...
És a dir, el que esteu intentant és fer una fotografia
d'un
llogarret.
Exacte. D'un llogarret que per nosaltres és molt interessant, perquè està al voltant d'una llacuna, que té unes característiques molt especials, la ceràmica que surt... És un lloc petit. És un lloc petit. Ningú es barallarà per aquest lloc quan hi ha altres. Per exemple, des de fa 2 o 3 anys s'està fent un megaprojecte del tren Maya, introduir el tren d'alta velocitat a l'àrea Maya, i això ha permès generar moltíssima feina als arqueòlegs i fer unes troballes al·lucinants.
Perquè hem d'entendre que tota la península del Yucatán deu estar plegada...
Està plegat.
De coses no descobertes, perquè com estan sota la selva,
sí,
doncs moltes coses o no s'han trobat o no s'han pogut explorar.
Constantment surten notícies de que s'han trobat coses, això no vol dir que s'hagin trobat ara, sinó que s'han trobat igual d'aquí fa un any, han processat tota la informació que tenien i quan tenen la certesa de que això és així, un plànol i tal, ho publiciten.
D'acord.
No, però és constant.
En quin punt teniu la investigació? Vosaltres aneu un cop l'any, això, un parell de setmanes, estàs implicant cada cop a més gent, però clar, treballes en una finestra de temps molt concreta, molt delimitada, i després pots extraure les conclusions que pots extraure, però clar, d'any en bany. En quin punt esteu d'això i on acabaria aquí,
bueno,
això?
Això no s'acabarà. Uh-huh. És a dir, pensa que és una ciutat o una ciutat petita.
Quan diem una ciutat petita...
Bueno, estem parlant de que en principi hi havia 20 construccions al centre uh-huh. de la ciutat. És com si fos un casc antic de Sitges, per entendre'ns, que hi haguessin 20 construccions més significatives, amb una més alta, que té 17 metres. I el que estem veient des de fa 3 anys és que, a banda d'aquestes construccions més grans que hi ha al centre, hi ha un munt de construccions de mides mitjanes i petites que s'extenen un quilòmetre al voltant a les quatre direccions del centre. És a dir, que el lloc és més gran del que pensàvem. Uh-huh. I que així com al centre hi ha les estructures més espectaculars, amb columnes, hem trobat frisos decorats i coses d'aquestes, clar, al voltant hi ha palaus més petits de gent que serien buròcrates o funcionaris d'aquella ciutat. Hem trobat un camí al mig de la selva que connectaria amb un lloc d'on extreien materials constructius i ajudaria a apropar-los cap al centre. Uh-huh. Com que hi ha un munt de punts d'aigua, el lloc es diu, això va tu molt dir, lloc on es recull l'aigua en maia, pues, hi ha un munt de llocs amb afloraments d'aigua que possiblement són molt més fèrtils que els llocs que no tenen aigua a prop, i aleshores aquells llocs al voltant en alguns casos no hi ha construccions perquè hi haurien plantacions. És a dir, cada any anem introduint variables uh-huh. a l'anàlisi perquè aquestes 2 setmanes siguin el més fructíferes possibles. Per exemple, tenim un altre lloc que hauríem d'anar a veure aquest any que es diu Tres Vírgenes, perquè hi ha 3 edificis molt grans, que està a 10 quilòmetres. Clar, 10 quilòmetres per la selva és una patejada important. I ens agradaria comparar perquè és el lloc gran més a prop que hi ha. Vale? I tots aquests llocs, com Esbatum, Tres Vírgenes, i una sèrie de llocs molt petitets que hi ha satèl·lits, depenen d'un lloc gran que es diu Izamal, que té unes estructures immenses. No? És a dir, hi ha tota una jerarquia,
una xarxa.
Una xarxa de ciutats, per tant, hi ha una geopolítica de control. Vale? Aleshores, nosaltres el que anem cada any és tenim inputs a partir del que estudiem que ens indiquen com podia funcionar això. Clar, si tinguéssim 5 mesos d'excavació amb un munt de pasta,
avançaríem molt més.
Però com que no és el cas i és molt difícil obtenir els fons aquí en aquest país, uh-huh. vull parlo d'Espanya en general...
Fons públics, et refereixes.
Fons públiques. No, en aquest cas anem amb fons privades, uh-huh. és a dir, la Fundació Catalunya Amèrica, des de l'any passat, que té la seva seu al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, a Badalona, uh-huh. en recolza també molt, a nivell econòmic, a nivell de prestigi, de col·laborar, i com diu el seu nom, Catalunya Amèrica, aquest projecte és perfecte i quadra perfectament amb els seus objectius.
Sant Jeroni de la Murtra és on va arribar Colón, no?
Exacte, sí.
Ah, per això el deuen tenir allà.
No, no, i a més hi ha un personatge que es diu Ramon Paner, que és un dels primers frares, o no me'n recordo si era Frau Lego, que va anar amb Colom.
D'acord.
A Santo Domingo. I ara estem començant a muntar un projecte per anar a excavar Santo Domingo. Vale? Mm-hmm. Això és una primícia.
D'acord.
Vale? És a dir, estem com precisament tenim una reunió la setmana que ve online amb un noi, amb un col·lega mexicà, etc. És a dir, que anem sumant poc a poc,
mm-hmm.
cosetes. Vale?
Mm-hmm. Dos preguntes que et volia fer. Primera, població aproximada, i segona...
Ja.
I segona... àmbit temporal d'ocupació.
Mira, l'àmbit temporal està ocupat entre el 300 abans de Crist, més o menys, uh-huh. i els 700 després de Crist.
D'acord, són uns 1.000 anys.
Vale? Uh-huh. 700, 800, depèn. Vale? Amb algun forat entremig. Vale? Això com ho sabem? Ho sabem per una banda per la ceràmica i una altra banda pel tipus de construccions, que segueixen uns estils que són alguns d'ells generalitzables a tota la península del Yucatán.
D'acord. Per tant, es desocupa abans de l'arribada de l'invasor.
Sí. Sí, moltes d'aquestes ciutats estaven abandonades ja.
És curiós. Uh-huh.
Vale? Algunes d'elles, per exemple, no les van veure, els espanyols. En part perquè, clar, si ja estaven abandonades de feia temps, s'havia perdut la tradició oral sobre aquelles ciutats. Per exemple, a Tikal, a Guatemala, van passar pel costat i no la van veure. A Copán, a Honduras, que és una ciutat meravellosa, igual que Tikal, tampoc la van veure perquè estava abandonada des dels 800 i tants, uh-huh. fins al 900 després de Crist.
Però hem d'entendre que aquella... Clar, vosaltres allà on aneu està tot... La selva sí. ho ocupa tot, però clar, quan allò estava ocupat...
Estaria net, estaria en part net. Uh-huh. Per això una altra de les coses que fem... Clar, això està dins una reserva, com t'he explicat abans, uh-huh. amb plantes endèmiques. Aleshores, també fem l'inventari de les plantes. Per què ho fem? A part de que ens agraden les plantes, perquè és molt probable que algunes de les plantes que hi ha actualment, que tenen aplicacions farmacològiques, curatives, per la construcció per vigues, per altres coses, és molt probable que els maies les fessin servir també. I és impossible pensar que les ciutats maies, amb la calor que fa, estiguessin completament pelades de vegetació. És impossible. Això, perquè nosaltres anem ara a l'època que és l'hivern, però per nosaltres europeus és com si fos estiu. És a dir, jo vagi al gener, vagi al desembre, vagi a l'octubre, vagi al maig, poso el mateix a la maleta, perquè per nosaltres sempre fa calor. Vale? Aleshores, el lògic és que aquestes ciutats, amb edificis alts, baixos, al costat d'una llacuna, etcètera, etcètera, tinguessin com reserves de vegetació perquè la gent no es torrés. I, de fet, hi ha grafits molt bonics a Tikal, a Guatemala, que apareixen uns dibuixos que semblen còmics, gravats, vale? Grafits d'aquestes, com hi ha a Pompeia, el guix de la paret, i apareixen piràmides amb palmeres a dalt, que ho va dibuixar algú que deuria veure l'edifici del davant. Vale? És a dir, que la vegetació formaria part de les ciutats.
D'acord.
Si no, hi hauria una brigada equivalent al parc i jardins d'avui en dia, però clar, pensant que la vegetació al Yucatán, en època de pluges, creix entre 10 i 20 centímetres per setmana.
Clar, no és com el Garraf, no?
No.
No és com el Garraf.
No, exactament.
No m'has contestat la pregunta de la població.
Ah, la població és molt difícil, això. És a dir, clar, tu pensa que dels maies tenim informació escrita, però és bàsicament informació de xismes, de l'èlite i de qüestions de geopolítica. Per fer càlculs de demografia històrica, que és el que demanes tu, a vegades s'agafen com a referència contextos colonials. És a dir, els espanyols feien una cosa que es deien taxacions. Taxar volia dir comptar. I com comptaven? Comptaven la quantitat de caps que hi havia en una població, que era l'home, i deien, pues a la població que hi ha tals caps i de tants caps...
Extrapolaven.
Extrapolaven i deien, les famílies estàndard eren pare, mare i quatre fills, per exemple. Clar, això suposem que continuaria, però amb el descens demogràfic que va haver-hi, segur que va canviar. Clar, no sabem realment. Tu sí que pots calcular...
I pel nombre d'habitatges no ho podeu
fer? Clar, però continua sense saber com és una família estàndard.
Vale.
És a dir, tu pots calcular, vale, nosaltres, per exemple...
Però això amb els romans ho sabem, per exemple.
Perquè clar, els romans ho han deixat tot per escrit.
Clar, ells se'n saben.
Clar, ho han deixat tot per escrit, no únicament les coses religioses, sinó les coses militars. Tenim Marcial i Juvenal, que són dos escriptors cachondos que t'expliquen la vida nocturna a Roma, les costums, els vicis... Clar, això no tenim l'equivalent en època maia.
D'acord.
Tenim una escriptura, bàsicament, representativa de l'elit. I la llei que t'explica? Pues les seves coses.
Els seus problemes, ja està.
Clar, els problemes de la resta de la gent no els interessen.
Vale.
I aleshores, clar, tu pots calcular quanta gent pot viure en una d'aquestes plataformes. Aquest any ho farem, que són molt grans. Però tot és orientatiu, Joan. És difícil.
És difícil d'arribar.
Per no caure en divagar, eh? Clar, si volem divagar, podem.
També m'has comentat, teniu una hora i mitja des de la Hisenda fins... des del lloc on dormiu fins a l'excavació, pel mig de la selva.
Sí.
Ells ho tenien també això més resolt, s'entén, no?
És que es va més ràpid en moto que en vehicle. o en bicicleta que en vehicle.
Vale.
Però clar, un tot terreny gran, la vida es frena, no sé què, les ballestes, que no se't trenqui, i en canvi la bicicleta
però
és
més... Però ells els camins els tenien resolts.
En part sí, clar. I és una cultura que estan acostumats a caminar. Pensa que tampoc hi havia animals de tir, és a dir, no anaven a cavall, ni a un burro, anaven caminant.
Era peu a tot...
A peu a
tot arreu.
I avui en dia, és a dir, tu quan... jo sempre explico la mateixa història. El primer any que vaig anar jo a Mèxic, l'any 89, el primer que feies al projecte Skin Talk era estar una setmana o dos com a penyora, no?, fent recorregut. I anàvem amb un guia que tenia 70 anys, jo tenia 20. No li seguies el ritme amb aquell senyor caminant i anàvem al machete, tallàvem la vegetació. Clar.
Queda clar.
Sí, és un ritme que... I tu no portaves res, i ell portava tot.
Doncs de tot això em podran escoltar i li podran preguntar també a en Joan aquest proper dissabte, com dèiem, aquesta xerrada. Hem anat estirant del fil. Ens hem deixat alguna cosa molt important?
A veure, no sé, últimament estic molt espès i ja perdo memòria fa uns quants anys. No, en principi la idea és explicar i sobretot tenir la contraprestació amb els promotors. Uh-huh. És a dir, tant Sunway com d'aquí de Sitges, com la Fundació Catalunya Amèrica, de l'amabilitat que tenen i la deferència que tenen amb nosaltres. Bé, clar, invertir uns diners en una cosa que està a 12.000 quilòmetres, quan saps que el retorn és difícil, doncs diu molt d'ells.
Doncs aquesta xerrada, que com dèiem tindrà lloc aquest proper dissabte, 11 de novembre, a l'Espai Cultural Pere Stanfli, a 6:45 de la tarda, sobre el projecte arqueològic Ex-Betún entre Sitges i Yucatán, que ja fa uns quants anys que tira endavant amb l'ajut d'altres arqueòlegs d'aquí i d'allà, en Joan García Targa. Joan, quin dia marxes?
El 29.
El 29. Doncs bon viatge, bona campanya d'aquest any, molta sort i que continuïs fruint d'aquesta part edificant de la teva tasca.
Això segur.
Vinga, que vagi molt bé.
Gràcies, Joan.